Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El diputat d'Esquerra Republicana, Toni Comín, ha exercit per primera vegada el vot delegat en aquesta legislatura aquest dimecres al matí. El responsable de votar en nom seu ha estat el portaveu del seu grup parlamentari, Sergi Sabrià, i ho ha fet per primer cop durant la votació del decret llei sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària del 2012 per part del personal del sector públic de la Generalitat. S'espera que Comín, que és a Brussel·les, també pugui efectuar el vot delegat en la següent votació pel decret llei sobre les necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària. Comín va demanar delegar el vot aquest dilluns i la mesa ho ha acceptat avui mateix abans de l'inici del ple. Durant la sessió plenària, Ciutadans ha anunciat que portarà la delegació de vot de Comín al Tribunal Constitucional davant de la inacció del govern espanyol. La mesa ha rebutjat les peticions de reconsideració del propi grup taronja, del PSC Units i del PPC en una reunió extraordinària prèvia a l'inici del ple. El president espanyol, Mariano Rajoy, va dir aquest dimarts que estudiaran accions legals, però front de la Moncloa van puntualitzar que ho deixaven en mans del Partit Popular Català al Parlament. D'aquesta manera, la delegació del vot de Comín no quedaria suspesa automàticament. La votació de Comín, per tant, és necessària perquè en una eventual investidura el candidat de Junts per Catalunya tingui prou vots en segona votació per majoria simple sense necessitar els quatre suports de la CUP. D'altra banda, el grup de sanejament Boví i Oví del Pallars Sobirà, integrats per la majoria de pagesos de la comarca, reclamen un pla d'actuació urgent per regular les poblacions de fauna salvatge i, en conseqüència, erradicar la tuberculosi. Els ramaders porten 25 anys fent exhaustius controls als seus ramats i, darrerament, han detectat un augment dels cossos d'aquesta malaltia. Radio Drem, Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. En una carta adreçada als mitjans, els ramaders de la comarca lamenten la manca de controls sanitaris a cérvols o senglars, principals causants de la majoria de contagis a ramats de vaques, ovelles o cavalls. Els ramaders afirmen que després d'anys d'intentar sanejar els ramats es troben indefensos per factors que no poden controlar. Els ramaders expliquen que en el cas d'un positiu per tuberculosi es veuen abocats a tenir els ramats tancats per poder aprofitar les pastures de muntanya, la qual cosa, segons afirmen, els porta a la ruïna. Els ramaders reclamen a l'administració que els escolti i que posi mesures al descontrol, diuen, de la fauna salvatge, del qual porten temps avisant. Aquesta petició té el suport de l'Associació de Ramaders del Pallars Sobirà, de l'Associació del Cavall Pirinenc Català del Pallars Sobirà, de l'Associació de la Vaca Bruna de la Comarca i de l'Associació de l'Ovella Xisqueta.
I en equipaments, a la plaça Joan 23 del barri de Rocafort de Mataró llueix una nova imatge. En el marc de la llei de barri s'ha reurbanitzat l'espai i també s'han fet millores als carrers que l'envolten. Mataró Ràdio, Laura Cera.
Molt bon dia. Ara la plaça és molt més oberta que l'anterior i s'han suprimit els antics murs que l'envoltaven. A la part central hi ha una àrea de jocs adaptada per a nens i nenes amb diversitat funcional, uns jocs que tenen formes i colors que recorden a obres de Joan Miró, un dels carrers precisament que envolten la plaça. Tot plegat amb l'objectiu de millorar urbanísticament la zona, una llarga reivindicació veïnal del barri de Rocafonda. En parla l'alcalde de Mataró, David Bote.
Era un projecte de llei de barris, fa molts anys que reivindicava tornar a refer aquesta plaça, fer-la molt més oberta, més diàfana per tothom, també amb més equipaments. Ja veieu doncs, tots aquests nens i aquestes nenes jugant als jocs infantils. Doncs una mica aquesta era la filosofia, una plaça oberta, un punt de trobada per la ciutadania i de la màxima qualitat.
El cost d'aquestes obres ha estat de 414.000 euros, 137.000 dels quals provenen de la Generalitat a través de la llei de barris.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD
tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Són les 11:06. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Dues hores d'entreteniment que espero que passin una bona estona amb la nostra companyia. Sigui ja des de la ràdio convencional, que ens estiguin escoltant des de la FM, des de la nostra pàgina web, o des de l'aplicació TuneIn, o qualsevol altre mitjà que ho facin. Siguen tots molt benvinguts. Abans tot era FM, ara avui dia també, com no hem de donar la benvinguda i no ens hem de deixar als oients que ens segueixen a través d'un ordinador, perquè allà doncs, ens poden seguir també a TuneIn, els pot cercar dintre l'ordinador i també allà poden sintonitzar Ràdio L'Escala des de la seva pàgina web. La telefonia mòbil, potser ara tenim algú que estigui caminant o estigui en un lloc i des del seu telèfon mòbil ens estigui escoltant, doncs també, gràcies. I els que ens afagin també... Ah, em descuidava, a través de la televisió, sí senyor, això... Si ens haguessin dit anys, molts i molts anys enrere, que seria possible escoltar ràdio des de televisió, poder ens ho haguessin cregut, però avui dia sí que és possible. Ràdio L'Escala són presents a la TDT, a l'apartat de ràdio, allà també ens poden escoltar, o també com Canal 10 Empordà doncs no té programació, sempre de fons s'escolta Ràdio L'Escala. Dit tot això, comencem. Els sembla bé? Doncs vinga, som-hi, comencem pel temps. Continuem amb aquest bon temps de primavera. Veurem si això s'ha d'estroncar o no, si ja hem de continuar amb aquests bons dies. Continuar així fins que acabi la primavera seria molt i molt difícil, però bé, també està bé que hi hagi un xic de contrast, que arribin unes pluges que no facin mal, que tinguem un dia d'aquest toc grisot, també, doncs, sempre hi ha bé que hi hagi un xic de contrast, sobretot ara a la primavera. Molt bé, temperatura actual 21 graus amb una humitat del 66% i la sensació tèrmica també igual. Això a terra endins, arran de mar, 20 graus en set amb una humitat del 68%. Aquestes són les dues estacions de referència, una a mar endins, l'altra terra endins. Mar endins encara de moment no n'hi ha cap. Terra endins amb 21 graus i arran de mar amb aquests 20 amb 7. Hi ha poqueta diferència d'una temperatura d'una banda a l'altra. També hi ha diferència amb la humitat. Doncs bé, dit això, un cop sabem ja les temperatures actuals, anem a veure què ens explica en Sergi, com tindrem aquest temps de primavera. Ens diu que han començat el dia amb un cel variable de matinada i també a primera hora del matí, encara en restes de núvols alts i mitjos. Un panorama més serè des de mig matí fins a la nit, un ambient enterbolit per la calitja i la pols en suspensió. Continua aquesta pols en suspensió. Carai, el que dura aquesta pols en suspensió. no sé si caurà o s'esveirà o què passarà, però de moment ja fa dies que en Sergi ens parla de pols en suspensió. El vent, calma de matinada, marinada, fluixa, de xaloc a migdia i tarda. El vespre girarà a migjorn i a garbí. La mar arrissada tot el dia. Pol que fa demà dimecres... no, ui, estava llegint... Ara. Estava llegint, sense haver actualitzat, pobre de mi, el que era ahir. Algú es va preguntar. Em penso que no anem bé. Doncs vinga, tornem-hi. No ha passat res. La toma era dolenta, anem a veure si aquesta toma és bona. Vinga, comencem. Toma 2. Toma 2 de la previsió d'en Sergi. Per avui, dimecres, dia 25 d'abril, hem començat el dia amb un cel serè de matinada i també ara al matí. A migdia han d'arribar núvols alts i prims que ja seran més abundants a la tarda. Ambient enterbolit per la calitja i pols en suspensió. Bé, pols en suspensió, això ho podem agafar de la... podem posar-hi de l'anterior toma. El vent, calma de matinada, és el que hem començat el dia amb marinada de llevant que ens arribarà al migdia. A la tarda anirà girant a gregal, ja entrada la nit encara tramuntana moderada. La mar, hem començat amb una calma de matinada i arrissada al matí. Ara, a partir de migdia, tindrem marejol. Avançada la tarda, pujarà a maró. Al final del dia, tràgol de gregal que botarà, atenció, un metre d'alçada. Bé, doncs sembla que no té res a veure la d'un dia amb un altre, no és allò que hi ha aquell efecte de repetició que a vegades passa, i per demà, el cel variable de matinada, núvols alts i prims, al matí quedarà serè i dominarà el panorama assolellat fins a migdia i tarda. Avançada la tarda i el vespre apareixeran alguna nuvolada, ambient força més net. El vent tramuntana moderada de matinada de força 4-6 girarà a provençal al matí i migdia, i a la tarda anirà baixant cap a força 3-5. La mar, forta maró tot el dia, en tràgol de gregal. Temperatura de l'aigua del mar, 15 graus en 4. Doncs bé, sembla que veiem. Comença avui a haver-hi un petit canvi d'aquest cel. Aquest cel serè tots aquests dies amb aquest temps tan agradable de primavera, i sembla doncs, que ens comença a parlar de calm, de canvis el que serà el que és la seva el que és la previsió del temps amb aquests núvols alts i prims que sembla doncs, que canviaran un xic el paisatge aquest que tenim fins ara assolellat. Molt bé, tot això ens ho aclarirà millor el temps de la meteo a l'informatiu de la una. Bé, això és el que ens deia en Sergi en quant al temps. Ara, a veure què ens expliquen l'Helena Pujadet, la Taís Trujillo, l'Oriol Pujador, l'equip de notícies en xarxa edició matí per la premsa. Quins són els principals titulars de la premsa en general?
Diari, segon pas pel quiosc del matí. He explicat el contingut de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar, doncs, en la resta de portades. Les de la premsa generalista, diaris d'abast global i que s'editen a Catalunya. Recorregut que també fem acompanyats amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Recorregut que avui encapçala la portada de La Vanguardia, obre una edició en política catalana. Expliquen que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es garanteixen una investidura sense la CUP.
Si la mesa del Parlament accepta el vot delegat de l'exconseller Toni Comín, mentre Mariano Rajoy anuncia mesures per impedir que Carles Puigdemont sigui president.
La fotografia de portada, però, és per la política internacional dedicada a la visita a la Casa Blanca del president francès Emmanuel Macron.
Sí, a peu de foto i llegint, Macron s'afegeix a la pressió de Trump sobre l'Iran. Els presidents pacten buscar canvis al tractat nuclear. La Vanguardia també destaca en portada el canvi legal per facilitar el desallotjament exprés dels habitatges ocupats.
Justament, aquest és el tema que l'Ara ha triat per encapçalar la seva portada. Expulsió exprés dels pisos ocupats és el titular d'obertura.
I subtitula que el Congrés ha aprovat que es pugui fer fora en 2 mesos els que ocupen habitatges de particulars. La iniciativa del PDeCAT tira endavant amb els vots del PP, Ciutadans i PNB i l'oposició de l'Esquerra.
Fotografia de portada també en aquest cas per Trump i Macron somrients i pràcticament donant-se la mà en un gest còmplice de cordialitat.
Trump amenaça l'Iran davant de Macron i llegim a peu de foto. També destaquem d'aquest diari l'entrevista a Xavier Domènech, que el president de Catalunya en Comú Podem diu: volem un govern transversal amb un president progressista, però Junts per Catalunya diu que no juga si el president no és seu. I afegeix: si tota la política ha de ser denunciar la repressió i anar a eleccions, que es digui.
Tercera portada del matí, portada del Periódico de Catalunya. Obren edició titulant: la renda garantida s'embarranca al néixer.
Els promotors de l'ajuda xifren en 40.000 les sol·licituds encallades o vedades sense raó. Diverses entitats socials asseguren que moltes denegacions són infundades i també injustes.
No deixem encara els números, perquè una altra titular en portada del Periódico fa referència a les pensions.
Una de les claus de volta d'aquest proper 1 de maig, el diari titula: el Pacte de Toledo proposa tornar a revisar les pensions amb l'IPC.
I acabem el repàs a la premsa generalista fent un cop d'ull al Punt Avui, que titula: Zoido justifica la persecució del groc.
El ministre diu que no va donar cap ordre, però defensa la confiscació de samarretes durant la final de la Copa, mentre el Barça vol explicacions del govern espanyol i de la federació. I del Punt Avui també subratllem un altre tema: els topònims franquistes als mapes de Google. La versió castellana del navegador ofereix noms com San Baudilio o San Quirico.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Doncs curiosa, aquestes traduccions que fan de noms catalans que es poden trobar a la versió castellana del Google Maps. Que, de fet, recordo que fa temps havia estat denunciat per alguns ajuntaments perquè volien que sortís el nom oficial en català, reconegut també, que us parla per l'estat espanyol. Aquests noms que a vegades no queden bé traduïts. Sant Boi de Llobregat, Sant Baudilio de Llobregat, clar. Imaginem-nos que aquí ens posessin la escalera. Ja... tremendo, no? Molt bé, i el que no havien dit avui és els continguts. Bé, el temps, el resum de premsa, com no, tindrem sants aniversaris i també tindrem notícies i refrany del dia. Avui també, avui portem ja dos dies seguits, tindrem de protagonista en Víctor Pàmies. Ahir, recordem que era ahir dimarts, vam fer el referent que tocava el dilluns, perquè el dilluns vam fer aquest programa especial de Sant Jordi, però avui, com que és dimecres, toca una altra vegada Víctor Pàmies, vol dir que l'escoltarem dos dies seguits. També intentarem treure l'aigua clara amb el que ens expliqui la Montse Hidalgo avui, perquè avui val la pena estar atents al que ens explicarà en Marc Amorós, que és el periodista autor del llibre Fake News, per parlar sobre el perill de notícies falses i la seva influència real a la societat. I la Cristina Cantal, en el seu apartat d'emprenedors o emprenedores, aquesta vegada ens presenta en Cesc Pla, un noi de 40 anys, noi de 40 anys, perquè 40 anys pot ser un noi, per què no? I és un dels creadors d'Edicions Tremendes, un editorial independent. Tot això i música d'aquella de la bona, Gran Reserva, que sempre ens agrada obrir una ampolla cada dia per fer un glob entre secció i secció, que espero que sempre sigui de l'agrat. Si no és de l'agrat, molt fàcil, el 627-4053-99... Allà ens poden fer-ho saber i dir: aquesta música m'agradaria, doncs, que poséssiu aquest tipus de música, poséssiu aquest tipus de l'altre, i nosaltres sempre intentem complaure les peticions que ens faig. Ja sempre ho digué, sempre ho repeteixo aquesta vegada més. 627-4053-99 és el nostre número de WhatsApp. Allà hi podeu enviar missatges de text o missatges de veu demanant una dedicatòria, que felicitem algú perquè és el seu sant, el seu aniversari, part d'aquests famosos que tenim en llista, o qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer. Sempre nosaltres, tant els que fem servir, els que estem aquí a l'altra banda i fem servir aquestes noves tecnologies, sempre estem atents al que ens puguin comentar, ja sigui per qualsevol dels nostres programes, a part del que fem servir també aquest número per intervenir a les tertúlies o a l'alcaldia o qualsevol altra cosa que sempre es demani o hi puguin participar els oients. Dit tot això, anem a Sants i aniversaris, vinga. Dimecres, dia 25, Sant Marc, Sant Tracalista, Sant Ània i Sant Hermini. I diu l'escrit, Déu, a nosaltres ens agraden i cada dia ens agrada a més gent. Som les plantes herbàcies a la vora de l'hort, plantades per fer bonic. Les herbàcies són aquelles herbes que no fan tronc. N'hi ha moltes i molt variades, desapareixen al final de cada temporada. Aquestes herbes senzilles, lleugeres, bellugadisses, aporten naturalitat i bellesa a la vora de l'hort. I el sant del dia, del Sant Marc, Sant Marc Evangelista, que és el patró dels advocats. L'altre dia també tenim un altre patró, això pot ser algun advocat ens hauria de dir, perquè l'altre dia era, deien Sant Perfecte, també patró d'advocats, potser en tenen dos. Del Sant Marc Evangelista, com dèiem, patró d'advocats, notaris, artistes de veritalls, captius i captius d'Egipte i de Venècia. Carai, que curiós, això. És el protector contra la impenitència i les picades d'insectes. Doncs felicitats a tots els Marcs, sobretot el Marc que tenim aquí a la ràdio, Marc Pagès, que també és el responsable que tot l'apartat d'informàtica ens funcioni bastant bé, sobretot a l'apartat de la pàgina web. Bé, felicitats a tots els que sigui el seu sant, felicitem a tots els que sigui el seu aniversari. Qui fa anys avui? El Pacino, que en fa 78, mira, com passa el temps. Un altre actiu, la René Selinger, que en fa 49. Aquesta noia no m'ha acabat d'agradar el que s'ha fet a la cara, que l'he canviat molt, allò que a vegades tu vols arreglar i tu fas malbé. I sobretot això, la princesa Rosa se'n va fer molt de ressò, perquè allò que posen una fotografia de com era abans i una fotografia de com és ara, i sembla que la mà en el seu... a la persona que el va operar, no se li va anar un xic, com popularment diguem. I en Ferran Martínez, exjugador del Barça i de la Penya, comentarista de partits de bàsquet, que fa 50 anys. I anem a notícies. Anem a notícies per explicar què passava tal dia com avui, ara fa un any. I la notícia era que aquest matí un grup d'empresaris turístics del sector privat de l'Escala han participat en una reunió de treball per definir les accions prioritàries que cal dur a terme per millorar l'oferta turística del municipi. Això passava ara fa un any. I ara en fa cinc, el pati de la Llar dels Jubilats estrenarà escenari l'estiu vinent. Un escenari que un cop es va instal·lar, es va crear aquestes nits temàtiques que enguany també ja més o menys comencen a estar perfilades. De fet, ja ens ho explica cada vegada que ve Ramon Ministal, el seu president, i que un any més podem gaudir, sobretot a la gent que els agrada les propostes que fa, ja sigui, perquè això està obert a tothom, ja sigui gent del casal, socis o gent que va al casal, com també la resta que hi vulgui anar, sobretot amb aquestes actuacions que prepara la Junta del Casal dels Jubilats, aquestes nits temàtics que tant d'èxit van tinguent any rere any. Molt bé, dit tot això, és aquell moment de, com no, el refrany del dia. I el refrany del dia ens el porta en Víctor Pàmies, com ja he explicat al principi, des del portal Festa Festa.
Festa Festa. dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Com més mar, més peix o més vela. Sembla que els mariners dominen prou l'art de navegar per aconsellar aquesta actuació en cas de tempesta o mar brava. En un sentit metafòric, vol dir que davant d'una adversitat hem de fer el cor fort i no desesperar. En el fons, el que ens aconsella és saber aprofitar les ocasions, recorrent, un cop més, a la rica fraseologia marinera, com no pot ser d'altra manera en un poble obert a la mar. Quan la dita fa referència a com més mar o maror, més peix, es refereix al fet que en circumstàncies de desordre hi ha més possibilitats de fer captures, com quan diem, en temps de belluga, campi qui puga. Com més mar, més peix o més vela.
Aquest és el refrany, la dita del dia, com més mar, més peix o més vela. Sempre escoltant les explicacions que ens fa en Víctor Pàmies, especialista en refranyer català i també aquestes dites populars que ens agrada també a vegades. Per què es diu això? Per què es fa servir aquesta expressió? Moltes vegades ens sortim de dubtes amb el que ens explica en Víctor Pàmies. O també alguna vegada que d'aquestes frases en tenim una versió i resulta que potser n'hi ha una altra. Això també passa i jo dic que alguna vegada m'ha passat que aquestes frases més o menys t'imagines que va per aquí, per una banda, i com te l'expliquen i te la raonen, veus que no, que allò que havies pensat tu no és el que ha de ser, sinó el que bé ens ha explicat i bé ens ha raonat aquesta vegada, potser en Víctor Pàmies o altres persones que estan avesades també a la refranyer o les dites populars. Bé, ara sí que ja és el moment de posar-hi música. Ells són els Gaspacho, amb aquesta versió d'un tema d'aquests que tant i tant hem escoltat.
Ayer se fue, cogió sus cosas y se puso...
Un velero llamado Libertad.
Una camisa, un pantaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en un velero y navegar, le, 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 y navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo de quiero de julio, gaviota y pinto, estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las horas le se le gritó, ¿dónde va? Y en su sueño dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo está? Y al mirarla descubrió un oso, le, 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 azules como el mar. Y una voz le preguntó, ¿cómo está? Y al mirarla descubrió un oso, le, 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 azules como el mar.
exacte, el tema d'en Perales, José Luis Perales, un velero llamado Libertad a ritme de rumba versionat per els Gaspacho. Arribem al punt de 11:45 i és aquell moment que intentarem treure l'aigua clara amb el que ens expliqui la Montse Hidalgo amb aquesta secció que porta aquest títol, l'aigua clara. Avui, interessant entrevista amb el periodista Marc Amorós, autor del llibre Fake News, per parlar sobre el perill de les notícies falses i la seva influència real a la societat.
Continguts en xarxa. L'aigua clara. Amb Montse Hidalgo.
L'any 2022, la meitat de les notícies seran fake news, o sigui, notícies falses. Unes prediccions de mal auguri en tant que no serem capaços de distingir l'informació correcta d'allò que pugui amagar interessos de tota mena, econòmics, polítics, socials. Avui volem treure l'aigua clara sobre les fake news de la mà d'un periodista que ha posat negre sobre blanc el tema al seu llibre Fake News, la verdad de las noticias falsas. Marc Amorós, benvingut, què tal?
Hola, gràcies.
Per què ens creiem les fake news? Els humans són babaus?
No, jo no diria que són babaus, jo diria que són massa intel·ligents, tant que no, que ens resistim a creure'ns coses que no volem creure'ns. Aleshores, això és una miqueta pervers, perquè és com un doble salt mortal. Aleshores, el tema està en que la nostra intel·ligència ens ha portat a desenvolupar una voluntat de creure allò que ja creiem prèviament, i que sigui molt difícil canviar d'opinió. Ens costa molt, moltíssim, canviar d'opinió. De fet, la majoria de les vegades que discutim és perquè creiem que nosaltres tenim la raó i els altres no, i de vegades la tenim i de vegades no. Però ens agrada molt tenir la raó. I aleshores, les notícies falses funcionen en tant que aconsegueixen donar-nos la raó. Quan tu llegeixes una informació, una notícia que confirma allò que ja penses i dius, veus, això ja ho deia jo, veus com era així, aleshores aquesta notícia te la vols creure. I ja no t'importa tant si és veritat o no, sinó simplement te la creus.
Mentir, doncs, és més rendible que dir la veritat.
Sí, sempre. Sempre, sempre. O sigui, mentir, d'entrada, econòmicament, és més barat que mentir que dir la veritat. En quant a la fabricació o a la producció d'informació, és molt més barat crear una notícia falsa que fer-ne una de veritable, diguem-ne. I després el rendiment que hi treus sobre una notícia falsa respecte d'una de veritable és molt major. Guanyes molt més diners comparat amb el que et costa amb una notícia falsa que amb una de veritat.
Hi ha una màxima periodística que diu que no deixis que la realitat t'espatlli un bon titular. Això s'ha imposat.
Sí, això jo crec que s'ha imposat. Ara la qüestió és no deixis que la veritat o que la realitat t'espatlli la teva visió del món, no? I aleshores les fake news, les notícies falses, funcionen per aquí, no? Funcionen perquè aconsegueixen situar-se molt bé en societats que estan cada cop més dividides, més polaritzades, i en tant que la divisió és major, les notícies es difonen confirmant una ideologia o una altra, no? I aleshores, com que volem seguir pensant com pensem, aleshores, clar, la realitat és allò de dir, bueno, no deixem que ens espatlli la nostra visió del món.
Ens agrada mentir, però també ens agrada buscar culpables. Què va ser abans, les fake news o les xarxes socials?
Jo crec que les fake news són abans que les xarxes socials. Jo crec que les fake news, les notícies falses, funcionen i existeixen des que tenim ús de la paraula. La meva sogra va agafar el llibre, és voluntària d'un casal d'avis, és una voluntària lectora, i va un parell de tardes a la setmana a fer lectura. I va agafar aquest llibre i els hi va començar a llegir el llibre a iaies i iaios de 80-90 anys que viuen en el casal. Bueno, no saben el que és una xarxa social, aquestes persones, però sí que saben el que és que les veïnes, els veïns, en el poble, en el barri, a l'escala, diguin una cosa d'una altra i d'una altra, i tot allò que abans eren rumors, que era diuen, ara es converteix en una cosa, diguem-ne, millor fabricada, perquè nosaltres ens les creiem com a notícies reals i tenen una plataforma de difusió viral molt major que abans era el grupet de veïns o de veïnes.
De la plaça del poble a Twitter.
Exacte. I ara la plaça del poble, l'Àgora, és social, però ja és social mundial. I, per tant, la difusió és tan gran que la construcció de la notícia falsa i la seva viralització és immediata. És a dir, en 24-48 hores aquella notícia ha corregut com l'espurna. De fet, hi ha estudis que diuen, per exemple, una notícia de veritat no s'arriba a difondre ni 1.000 vegades. Ni 1.000. Una notícia falsa arriba al miler, segur, i pot arribar als 100.000 en qüestió de molt poc temps.
Quin és el perill de les notícies falses? Per què se'n fan si és que algú es dedica a produir-les?
Sí, algú es dedica a produir-les, evidentment. La culpa de les fake news és nostra. Que existeixin i que es viralitzen és només nostra. Som nosaltres els que les fabriquem, els que les difonem, els que les creiem i els que les compartim. Les fake news són informacions deliberadament enganyoses i falses que es difonen amb un objectiu. Aquest objectiu és econòmic o ideològic. O pot ser dels dos, però normalment és o un o l'altre. Si és econòmic, és busco guanyar diners difonent notícies falses. Per tant, busco quin és aquell tema que crec que es pot viralitzar més. I si és ideològic, el que busco és manipular l'opinió de la gent i el pensament de la gent per aconseguir o fidelitzar els que ja són meus o confondre els altres. No? Això és una cosa que en la propaganda del segle XX se n'ha fet molt i s'ha estudiat molt. No? Per tant, o l'objectiu és econòmic o l'objectiu és ideològic. La BBC va fer un reportatge sobre la ingerència de les notícies falses a les eleccions americanes entre Hillary Clinton i Donald Trump. Van tirar del fil, van acabar una ciutat de Macedònia que es diu Veles, on hi havia nanos de 17, 18, 19 anys que es dedicaven a difondre notícies a favor de Trump a les xarxes socials. Arribaven a guanyar 5.000 euros al mes. Quan la periodista els va preguntar, escolta'm, a tu t'agrada dir mentides per internet? La teva mare què diu d'això? Diu, la meva mare, diu, quan veu que entren 5.000 euros al mes a casa, no diu res. I diu, i tu vols que guanyi Trump? Diu, a mi Trump, te'n me'n fot. Jo visc a Macedònia, vull dir que guanyi qui vulgui.
Moltes vegades pensem que són notícies innocents, que ens fan riure, perquè a vegades les descobrim, a vegades aquestes mentides són molt evidents, però això va més enllà de les bretolades que ara ens citava, com abans allò de picar els timbres de tota una escala. Ara ens estan, però a escala mundial.
Sí, ara ens venen a buscar, les notícies ens assalten. O sigui, ja, nosaltres ja no fem l'esforç d'informar-nos, sinó que a través de Twitter, de grups de WhatsApp, de Facebook, ja les notícies ens arriben. Una cosa són les notícies de broma, les notícies que es construeixen per provocar una riallada o per fer humor. La majoria dels qui fan aquest tipus de notícies no se n'amaguen. És a dir, ells diuen, fem notícies de broma, som un mitjà o un diari satíric i, per tant, no me n'amago. Els que fan notícies falses, els que fan fake news, sí que se n'amaguen. No ho diuen que la seva informació és falsa. De fet, mai surten a dir, sí, era falsa, ho he fet jo. Mai. Els que fan notícies de broma sí que ho fan.
I en tot això, els periodistes on som?
Enmig de tota la pel·lícula i rebent, diguem-ne, trets per totes bandes i intentant esbrinar quin és el lloc segur i quin és el lloc insegur. Els periodistes patim ara mateix d'una situació de canvi de paradigma. Abans la informació circulava sempre des d'uns mitjans de comunicació que la difonien i uns ciutadans receptors d'informació. Ara qualsevol a les xarxes socials pot difondre informació. Aleshores, ara ja no hi ha uns mitjans de comunicació que tenien un codi de valors, una ètica periodística que garantia una fiabilitat de la informació. Ara qualsevol pot ser un mitjà de comunicació en si mateix a les xarxes socials. Jo em puc obrir un compte a Twitter i puc començar a difondre les notícies que a mi em doni la gana d'acord amb el meu codi de valors i d'acord amb la meva ètica, que pot ser molt diferent de la que coneixem com a ètica i deontologia periodística, que ens donava una garantia de que la informació que llegíem a un diari o escoltàvem per la ràdio o veiem per la televisió tenia fiabilitat i li donàvem, per tant, una garantia. No?
Ha parlat en passat. Teníem
Sí, perquè és que ara ja no tenim garantia de res. És a dir, el periodisme també està patint una situació en la que el seu model econòmic ha canviat i molt. Ha passat de ser un model en el que es finançava a través del que pagaven els seus lectors o els seus subscriptors, ara, i després la publicitat, lògicament, que és la que sostenia, diguem-ne, el model, ara resulta que ningú paga per informar-se, tothom s'informa per internet, pensem que tot és gratis i la producció d'informació gratuïta no és. Amb la qual cosa, com que necessitem cada cop més finançar el cost de la informació, abans un anunci en un diari costava uns diners que ara no costen els anuncis a internet. I, per tant, estem entrant el periodisme en un mal que és la dictadura del clic, no? Estem fent i produint una informació per cridar l'atenció perquè tu hi cliquis a les notícies a internet i les llegeixis, o almenys hi cliquis perquè això generi trànsit i això generi ingressos publicitaris. I el problema és que internet no premia qui fa millor informació, sinó premia qui genera més trànsit. I això és un problema.
Vostè, amb aquest llibre, que vol pretendre una mica vacunar-nos, donant-nos 5 segons de lucidesa abans de clicar i compartir?
L'única cosa que pretenc amb aquest llibre és explicar el fenomen, i algú em preguntava l'altre dia, escolta'm, la veritat de les notícies falses quina és? Doncs la veritat de les notícies falses és que existeixen. I aleshores hem d'admetre que tenim un fenomen davant nostre que ens afecta a tots en tant que volem ser informats i volem informar-nos, i per tant cridar una miqueta l'atenció de si no tenim o no aconseguim tenir una bona salut informativa, estem fotuts. Aleshores, el llibre una miqueta el que pretén és fer una miqueta de pedagogia de com funcionen els fluxos d'informació avui dia i de la facilitat que hi ha de la difusió i de la creació de notícies falses, i nosaltres com a consumidors una miqueta estar-ne alerta si no volem que ens la colin, lògicament.
Té remei que abans del 2022 la meitat de les notícies siguin bulos, siguin falses?
No ho sé si té remei. És una qüestió que, no ho dic jo, això ho diu una consultora que prediu tecnològicament el futur, que és la consultora Gartner, diu que d'aquí 4 anys la meitat de la informació que llegirem serà falsa. És probable que no puguem lluitar contra això. Aleshores, com que no podem evitar el problema i legislar a nivell de governs i tal, no és una bona solució. Jo crec que la solució aquí ha de passar per educar millor les noves generacions que viuran en aquest flux d'informació a internet i a les xarxes socials. Jo crec que el que hem de fer és una major pedagogia per almenys convertir-nos nosaltres en dir, ei, compte, aquesta informació per on m'arriba, aquesta informació signa, qui l'avala, me la crec, no me la crec, i abans de compartir-la fer l'exercici de contrastar informacions. Hem de convertir tots una miqueta en petits periodistes.
Prenem nota, Marc Amorós, la verdad de les notícies falses. Moltes gràcies, molta sort.
A vosaltres, gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem tret o no hem tret l'aigua clara amb la Montse Hidalgo? Jo penso que sí, avui amb una entrevista molt interessant sobre aquestes notícies falses amb Marc Amorós, autor d'aquest llibre Fake News. I de la Montse ens anem a la Cristina Cantal, que cada dimecres ens descobreix un emprenedor o emprenedora. Avui, amb en Cesc Pla, que és un emprenedor de 40 anys i un dels creadors d'Edicions Tremendes, una editorial independent especialitzada en publicacions de poesia, però que també està obrint la porta a nous estils.
Continguts en xarxa. Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Cesc Pla és un emprenedor de 40 anys i és un dels creadors d'Edicions Tremendes. Descobrim primerament el seu recorregut i com va sorgir aquest projecte.
Jo vinc de l'educació social, tot i que va ser una mica d'accident. És a dir, prèviament havia fet cinema i posteriorment vaig fer humanitats, que potser ja tot això està més lligat al tema de la creativitat, etc. Però sí que l'educació social ha estat el que més o menys m'he anat enfocant i m'he anat treballant. Però mai m'havia deslligat de tot el tema, sobretot literari. I jo havia escrit, havia tocat amb música en grups i he fet cançons, etc. I més o menys en aquest àmbit de Girona ens coneixíem amb poetes, etc. Llavors, amb la Laia Clavé i en Ramon Bertrina, que són dos dels socis, faltaria la Clara Gispert, vam decidir muntar una editorial a partir de que ells també escrivien, jo havia publicat feia temps, i res, la Laia havia fet un llibre de poesies. Llavors vam dir, mira, doncs, perquè te'l publiqui una altra persona, per què no muntem nosaltres una editorial i comencem fent el teu, publicant el teu, i així es veiem com tira endavant. I sí, això és el que vam fer.
L'emprenedor ens detalla perquè varen escollir el nom d'Edicions Tremendes per al seu projecte.
El nom és patent d'en Maurici. Ens juntem també amb un programa de ràdio que fem a Ràdio Sant Gregori, ens fa una mica la competència, els divendres al vespre. Llavors per allà passen molts grups. Llavors en Maurici és un home que toca molt temes de música i de tot el que són les maquinetes. Llavors ell fa, quan venen això a tocar grups i tal, doncs els hi prepara els micros, etc. I sempre diem que són unes produccions tremendes. A partir dels grups que venien, vam fer com una petita embrió d'una discogràfica, que li dèiem Tremenda Records, i com que més o menys giràvem al voltant d'aquesta òrbita, quan vam iniciar l'editorial, doncs ens va semblar un nom molt adient, perquè de fet volíem casar una mica el que era la discogràfica amb l'editorial. Per això tots els noms de les nostres col·leccions tenen noms d'estils musicals. El que nosaltres publiquem ha de ser tremendo. No t'ho sabria definir, però sí que sabem exactament el que és. Ens ha d'arribar. Llavors, mira, ens anava bé per tot. Per tant, sí, Edicions Tremendes.
Descobrim ara què és Edicions Tremendes i què porten a terme.
Edicions Tremendes, en el fons, és una editorial independent. El concepte independent, el que ens porta és la llibertat. És a dir, publiquem el que realment ens agrada i el que ens dona la gana, i sí que tot el que publiquem és perquè realment hi creiem. Ens agrada, ens arriba i ho podem defensar. Llavors, vam començar fent poesia perquè veníem més o menys d'aquest àmbit, tot i que ara ja hem tret també dos llibres de narrativa, i la intenció és obrir ventall, ja sigui amb conte infantil o amb relat curt o fins amb conte il·lustrat, etc. Ens arriben moltes propostes i agafem totes les interessants, és a dir, no només ens estem ara centrant en poesia, també continuem en poesia, però sí que les ganes és d'obrir noves col·leccions i nous estils.
I quants llibres teniu publicats fins al moment?
Tenim quatre col·leccions. Hi ha l'Azul, que és la que és poesia en català, i d'aquesta em sembla n'hi ha 11 ara mateix. De la Jota, que és poesia en castellana, en 2. I de la Pop, que és la narrativa, també n'hi ha dos llibres més, dos títols. I ara, aquest Sant Jordi, estrenem una nova col·lecció que es diu Frijas, que aquí és lliure totalment. Llavors, els formats, normalment, fins ara, els formats, les mides, més o menys l'estètica dels llibres era bastant semblant, seguia com un estil de l'editorial, i a la Frijas és totalment libre albedrío, amb concordància i d'acord amb l'autor, però sí que res, hi ha lliure format, lliure estil, intentem que el Free Jazz sí que porti darrere algun molt xulo, ja sigui en format espectacle o en format tremendada, no?
En Cesc Pla ens explica el significat de tremendejar.
Tremendejar és el fet de fer tremendades. Nosaltres, quan presentàvem els llibres, no ens agradava que el llibre de poesia quedi limitat amb el format llibre. És a dir, que tingui un context, una presentació, que hi hagi com un espectacle al rerefons. Llavors, d'això en dèiem fer tramandades. No només a vegades amb un únic poeta, sinó amb més d'uns dels autors de la nostra editorial. Ens ajuntàvem, proposàvem algun tipus d'espectacle i n'hem fet bastantes, tant a fires com a llibreries, etc. Llavors, sí que recomano molt a la gent que pugui i tingui l'oportunitat de veure una tramandada, perquè realment no et deixa indiferent. És molt xulo i agrada, de veritat.
L'emprenedor ens detalla qui forma l'equip d'Edicions Tremendes.
Som dos nois i dos noies. Llavors, les noies és la Laia Clavé i la Gemma Gispert. La Laia és poeta, porta molt el tema de les correccions, de més la part de poesia catalana o narrativa catalana. La Clara ve del món del disseny. Llavors, és la responsable de les maquetacions i de les il·lustracions, que són realment obres d'art de totes les portades que fem. Llavors, hi ha en Ramon Bertrina, que és també el tema, sobretot, de poesia en castellà, i se'n cuida també el fet de les tramandades, del post, les presentacions, fires, etc. I llavors estic jo, en Cesc, que faig... A la web em sembla que posa home orquestra, perquè sóc una mica de tot. Llavors sí que jo sóc qui s'encarrega de la primera rebuda, quan arriben els mails o les propostes per editar. Faig un primer triatge de lo que realment crec que pot ser interessant i lo que no, i llavors sí que hi ha un consens a l'hora d'editar. Tots estem d'acord a tirar-ho endavant, doncs s'edita i es publica.
A la web també tenen un blog. Descobrim ara què conté.
En el blog el que fem és anar penjant les actualitzacions, ja siguin les presentacions que fem, els espectacles, els llibres que van sortint i totes les notícies relacionades amb l'editorial.
En Cesc Plans explica com van ser els inicis d'aquest projecte i com ha anat evolucionant.
Ho vam tirar endavant i vam començar amb el llibre de la Laia. Vam veure que hi ha molts entrebancs, n'hem anat aprenent molt, perquè realment sí que és un camí que el vas adreçant, perquè primer no tens ni idea de quin tiratge fer, de tot el tema dels codis ICBN, de les impremtes on poder anar. Sí que intentem, no?, anar-ho millorant, i amb el temps jo crec que ja hem anat aconseguint, pues sí, un encaix i cada cop tenir les coses més clares. No ha estat fàcil, però sí, des del 2015 fins ara podem estar contents.
L'emprenedor ens comparteix una anècdota viscuda amb Edicions Tremendes.
Una vegada ens va arribar un llibre dels que hem publicat ara no fa gaire, que es diu No t'oblidis d'escriure'm, de la Clàudia Bussé, que és... És a dir, primer, ens va arribar el llibre, no sé, desconeixíem qui era l'autora, ens va posar el nom exactament, però no teníem ni idea. I jo, que ja et dic que sóc l'encarregat una mica de fer la primera lectura, el vaig llegir i em va emocionar, em va encantar, em va agradar moltíssim. I estant documentant amb els altres socis en una terrassa d'un bar, que és on fem les reunions, així ens agrada, i els he comentat, dic, hòstia, ens ha arribat un llibre que va sobre la Guerra Civil, va d'unes cartes que s'envia, que ho té tot, i és fantàstic. Va passar una noia que havia publicat amb nosaltres un llibre de poesia, i va dir, ostres, que la filla d'un meu amic m'ha dit que us ha enviat el llibre, aviam... I jo vaig pensar, però com vols dir la filla? Perquè ella tampoc és que sigui una edat molt avançada. Llavors, ens va comentar que aquesta autora tenia 18 anys. Vam al·lucinar, perquè realment és un llibre escrit amb una maduresa narrativa, d'estructura brutal. I quan la vam conèixer vam saber el per què, perquè realment, hòstia, té un talent innat. I el recomano molt, des d'aquí.
I quina és la vostra filosofia?
Donar sortida a gent talentosa. I ja no només sortida, perquè hi pot haver gent que hi hagi publicat. És a dir, vivim per la poesia, no de la poesia, però per la poesia o per la literatura. Ens encanta llegir, ens encanta tot el que és relacionat amb el món de les arts en general, i de fet és una espècie de hobby. En gaudim de la nostra feina en aquest sentit. Llavors, la filosofia és passar-ho bé. Ens trobem i en lloc de parlar de futbol, parlem de llibres i si tenim l'opció i l'oportunitat de publicar-los, molt millor. I en disfrutem molt, realment, sí.
Descobrim ara quin és el tret diferencial d'Edicions Tremendes en comparació a altres editorials independents.
cadascuna treballa molt bé i totes les que coneixem treballen perfectes. Sí que podríem dir que nosaltres poder el que intentem és això, no? Que el format llibre no quedi reduït amb les pàgines de dintre, sinó que tingui un mes a més. I això sí que ens... ho volem anar potenciant, i ara, sobretot amb aquesta col·lecció que et comentava de la Frijàs, sí que està molt encarada a que cada llibre tingui un espectacle i es pugui veure als canals de les xarxes socials, fins i tot a vegades pugui sortir en un format CD i es pugui escoltar si se li posa música al sobre. Sí, no sé si és un tret diferencial molt gran, però aquest seria una part. I la segona és que tot el que publiquem realment té un esperit tremendo que sí, que jo crec que agrada.
En Cesc Plans explica els projectes de futur que tenen per Edicions Tremendes.
Hi ha molts projectes. Sí que paral·lelament a lo que és l'editorial, també, sobretot, per exemple, en Ramon i la Laia fan molt temes d'ensenyament, és a dir, portar la poesia a les escoles, o fer tallers de rapsòdia, o fer tallers d'escriptura creativa, etc. Tot això, aquesta part sí que la volem anar desenvolupant i que es vagi adaptant a Tremendes. Tot el tema del que són els espectacles, cada vegada també fer més d'això, més de promotors o de produccions d'espectacles, també. El que són les col·leccions, ara volem intentar apostar, tot i que encara està molt verd, però pel conte infantil tenim moltes ganes d'introduir-nos en aquest món que ens agrada, i cada vegada més també el tema de la narrativa. A mi les novel·les m'agraden molt, les dues que hem publicat són genials i tenim més ganes. I una altra cosa que volem tard o d'hora fer... tot i que ja et comento, com que no hi ha temps material, és el tema de traduccions. Descobrir autors que siguin estrangers i poder traduir els que no estiguin traduïts al català.
L'emprenedor ens detalla on els podem trobar tant físicament com online.
Físicament estem, de moment, a la Volta, a plaça de l'Assumpció, número 22, crec que és. Però el més fàcil, jo crec, perquè a vegades, tot i tenir l'oficina allà, hi anem quan podem o quan decidim. No tenim un horari fixe. Llavors, el més fàcil és contactar via mail. És a dir, poses a Google Edicions Tremendes i segurament trobaràs la web dels primers que hi han, i allà hi ha el contacte i el més... no, i el telèfon també, vull dir, el més fàcil és contactar i ens trobem on calgui, on sigui amb la persona. Perquè sí que el que ens agrada realment és, abans de publicar, conèixer molt a l'autor. Aviam si ens encaixa també i que sigui un tremendo com nosaltres.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedor d'aquesta setmana, Cesc Pla.
Penso que és no tenir cap expectativa. Clar, el més bonic seria tenir la tranquil·litat o el suport de començar un projecte que t'agrada, i si a la llarga va bé, doncs fantàstic. Si això no pot ser, doncs treballar molt i fer-ho amb moltes ganes i molta il·lusió. Jo crec que a vegades ja es veuen, no? I quan tu desprens l'energia o hi poses tota l'energia necessària en algun projecte, té molts números per tirar endavant.
Ja ho heu sentit, no tingueu expectatives prèvies. Treballeu molt, poseu-hi tota la vostra il·lusió i energia i així impulsareu el vostre projecte endavant, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Cesc Pla. Local.cat. Amb Cristina Cantal.